Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Les ratxes de vent assoleixen gairebé els 170 km hora a Portbou i també al santuari de Caral, al Berguedà. Han obligat a tallar ja fins a 8 carreteres de les comarques gironines a causa de la caiguda d'arbres. La tramuntana també ha fet caure teules de diversos punts i aquesta alerta pel pla Vencat continua activada per ràfegues que s'intensificaran fins les 8 del vespre i que es podrien fer notar fins i tot dimarts. Hi ha una dona i dos menors que han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de diverses ferides, a causa d'una planxa que els ha caigut, una planxa metàl·lica que els ha caigut a sobre per culpa del vent. Rosa Mata, que és cap de l'equip del Centre de Coordinació Operativa de Protecció Civil, n'ha parlat de la situació de les ventades a 3Cat Info.
Continua havent-hi aquesta probabilitat d'aquestes ratxes de vent que superin els 90 km per hora, fins i tot en algun punt els 120. Continua aquesta probabilitat al llarg de demà, sobretot concentrada el que seria Pirineu i Prepirineu. I fins i tot podria allargar-se fins dimarts. Però l'episodi més fort és el que es produeix en el dia d'avui.
Protecció Civil insisteix que cal extremar la prudència a l'exterior i revisar la situació del temps i de les carreteres abans de sortir a conduir. També fa una crida a evitar activitats a l'aire lliure a les zones de muntanya. Més notícies, Montse Garcia.
El Departament d'Educació prepara una plataforma que ha de permetre a alumnes, docents i direccions dels centres centralitzar tota la informació. És una eina pensada per reduir la burocràcia i facilitar els tràmits, similar a La meva salut. De fet, es dirà La meva educació i es preveu que estigui operativa l'estiu del 2027. Entre els serveis que ha de centralitzar hi ha les dades personals, l'històric d'avaluacions, les faltes d'assistència, la matrícula en línia i un espai de comunicació entre el centre i les famílies. Actualment hi ha fins a 150 aplicacions diferents en el sistema educatiu que no estan connectades entre elles i que, per tant, obliguen a introduir les dades per duplicat. Sentim Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
Compte enrere en la implementació de la factura electrònica a les empreses i professionals. L'objectiu és reduir la morositat i permetre que les empreses, sobretot les petites i mitjanes, cobrin abans i de manera més previsible. La patronal, la Pimec, n'està satisfeta, però demana mecanismes per controlar que es compleixin els terminis legals de pagament i que hi hagi un règim sancionador efectiu. El seu president és Antonio Cañete.
La facturació electrònica és un pas, és una condició necessària, no és suficient perquè continuem sense tindre el règim sancionador. I, per tant, lògicament, aquí és una part del camí que valorem positivament, no?
Itàlia convoca l'ambaixador d'Israel després que l'estat israelià hagi impedit als cristians celebrar la missa de diumenge de Rams al Sant Sepulcre, a Jerusalem. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha qualificat la prohibició d'ofensa als creients. Des del Vaticà, el Papa Lleó XIV ha fet una crida a la pau.
Els psicòlegs alerten que s'està medicant el patiment dels pacients per falta de temps i de recursos dels professionals del sistema de salut pública. Lleida, Júlia Albacar.
Segons dades del Col·legi de Psicòlegs, el sistema de salut públic espanyol i a la ràtio de professionals més baixa d'Europa. Això obliga a reduir el temps dedicat als pacients i fa que s'acabi optant per receptar més medicaments per abordar un problema de salut mental. Jaume Selmas, president del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
S'acostuma a medicalitzar, la qual cosa, clar, no dones espai a que això s'arregli. A vegades una medicació el que fa és tapar alguna cosa que s'ha de treballar, no?
Selma també destaca un augment del malestar social que s'acaba traduint en més ansietat o depressió derivada de la buidor existencial, la sobreproductivitat o una desconnexió que fa que les persones acabin rebutjant tenir relacions socials. Per tot plegat, reclamen més recursos i professionals per poder millorar l'atenció a la salut mental.
Els esports, Xavi Soler.
Jonas Vingegaard ha guanyat la general final de la Volta Ciclista a Catalunya després de l'etapa d'avui, la final, amb final a Barcelona, que ha guanyat en un sprint reduït el ciclista australià Brady Gilmore. En bàsquet, victòria de la penya 92-84 contra el Gran Canari a la tarda a les 7, Barça Unicaja. De tot això i de la resta de l'actualitat esportiva en parlem just després del butlletí al Tot Gira amb l'Oriol Rodríguez.
Fins aquí les notícies.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
La Volta 2026 ja és història. Ho ha fet en victòria del danès Vingegaard en una demostració de força del bicampió del Tour a casa nostra. Ja fa anys que tenim la sort de veure els millors ciclistes del món a les nostres carreteres i les imatges que han deixat els aficionats de casa nostra aquest cap de setmana, sobretot ahir al Berguedà, no tenen res a envejar a les grans cites que hi ha al calendari. Llarga vida a la Volta amb el Tour, aquest any passant per casa nostra, escalfant a la cantonada.
Tot gira número 2275.
Els 11 titulars.
Sergi Camps, bona tarda.
Déu-vos guard.
Avui és diumenge de Rams, és 29 de març del 26. Vingegaard s'ha endut la Volta a Catalunya.
Sí, l'última etapa a Barcelona se l'ha embutxacat l'australià Gilmour.
A la Lliga F, Madrid-Barça, a partir de les 9.
Des de dos quarts a la TDG, si el Barça guanya, tindrà 13 punts d'avantatge amb 18 punts per disputar-se.
El president del Barça, Joan Laporta, qualifica de pallissa el resultat de les eleccions.
Ho ha dit en una entrevista al diari El País i ha dit que l'oposició s'ho mereixia.
La Federació Catalana ha suspès tots els partits de futbol i futbol sala previstos per avui a l'Alt Empordà, al Berguedà, al Solsonès, al Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya i també a la ciutat de Girona.
El motiu és alerta meteorològica per fortes ventades emesa pel Meteocat i per Protecció Civil.
En farem un seguiment tota la tarda al Tot Gira en Motor. Marc Márquez surt sisè a la cursa llarga del Gran Premi dels Estats Units.
Ahir va caure l'esprint, la cursa a les 10 a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Paula Ramos ha aconseguit la seva segona victòria al Mundial Femení de Motos després de l'any passat a Jerez.
I en Fórmula 1, Kimi Antonelli és el pilot més jove de la història que lidera el Mundial de Fórmula 1 després de guanyar el Gran Premi del Japó.
A mitja cursa, per cert, hi ha hagut una fortíssima col·lisió de 50 forces G de Biermann contra el mur per evitar l'argentí Colapinto.
Que rodava molt lent, que afortunadament no ha reportat conseqüències físiques importants pel britànic.
A la Lliga CB, Joventut 92, Gran Canària 84.
El tècnic badaloní Dani Miret ha dit que tenen problemes en la posició de pivot de cara al partit de Champions de la setmana que ve. També a la CB avui, Barça Unicaja a les 7.
Derrota del Sant Feliu de Waterpolo.
A la final de la Conference Cup femenina per 14-13 contra el Cosenza italià.
El Puigcerdà s'emporta la Copa Femenina d'Hoquei Gel.
Ha superat el Haka per 3-0 en una final jugada també a Haka. En hoquei patins, el Coi 1, Barça 5 i Voltregà 4, Liceo 2. El Barça, amb aquests marcadors, se situa a dos punts dels gallecs del capdavant de la classificació.
Yannick Sinner i Giri Lechechka jugaran avui la final masculina de Masters 1000 de Miami a partir de les 9.
Sí, la final femenina se l'endut Arina Sabalenka, la bielorrussa número 1 del món. Ha guanyat la nota americana Coco Gauff per 2-7-0.
I a les xarxes, què destaquem?
Doncs encara en Fórmula 1, informació viral des dels Països Baixos, des del diari The Telegraph, s'apunta que els quatre cops campió del món Max Verstappen podria anunciar la seva retirada i deixar el Mundial al final d'aquest curs. Per tant, el tetracampió del món que ho podria deixar a final de temporada, informació viral des dels Països Baixos.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira.
Oh, yeah.
Des del 2004.
Treballarem amb rigor i suarem la samarreta
amb Oriol Rodríguez.
No us fallaré. No us fallaré.
Vinga, som els de Tot Gira. Comencem amb energia aquesta tarda de diumenge 29 de març del 26. Avui amb en Joan Arroyo i en Raül Llardons Orgales a les vies de so, al control central en Lautaro Quinteros i amb Manel Gil i amb en Nil Vià també a la producció. Ja ho sabeu, és el segon dia que cap de setmana no tenim futbol de la primera divisió, però avui ens farem un far de controlar esdeveniments esportius, sobretot a partir de les 9. El Barça femení pot sentenciar la Lliga, jugar al Camp del Madrid, segona vegada que es troben en menys d'una setmana. Ja ho sabeu, que entre setmana el Barça va golejar el Real Madrid per 2-6 a la Lliga de Campions. Avui pot sentenciar aquesta Lliga, si a partir de les 9, mitja hora abans aquí a la TDG, a Catalunya Ràdio, doncs si és capaç de sumar una nova victòria. Avui també farem valoració de com ha anat aquesta volta per casa nostra. En parlarem amb el nostre enviat especial Isaac Vilalta, també amb el nostre analista Joan Antoni Fletxa, i incorporarem també el director de la Volta, un cofoi, Rubén Pérez. Tot això serà a partir de 4:45 de la tarda. També parlarem de Fórmula 1, d'aquesta topada avui brutal al Gran Premi del Japó. Voldrem saludar també la Paula Ramos, que ha guanyat l'Algarve aquesta cursa del Mundial Femení. També us acostarem una pilot catalana que va debutar fa uns dies al Mundial Femení d'Automobilisme. També tindrem les seccions habituals, com el Xip Groc, com en Meli, que ja és a punt de connectar amb nosaltres, l'Estic Girat, en Canut, i tot plegat avui des de les 4 de la tarda fins a 8:45 aquí al Tot Gira. Vinga, anem a repassar el poc esport en directe que tenim avui. En Sergi Camps avui a les seves pantalles poques coses a controlar, però que estem controlant ara mateix a les 4:12 de la tarda.
Doncs mira, l'esport en directe, per part meva, només una cosa, que és un partit de l'Hockey Lliga masculina, hoquei patins. Acaba de començar ara mateix el Noia Reus, empat a 0, primers segons de joc. I en futbol s'han acabat partits, en aquest cas de la segona divisió masculina. Sabeu que no hi ha primera divisió, però sí segona divisió. S'ha acabat el partit de les dues, Eibar 3, Les Palmes 1, a la Lliga F. Ara ho has dit, tancarà la jornada al Madrid-Barça. Ja s'han jugat a dos partits aquest migdia. Real Societat 1, Dux Logroño 1 i Tenerife 2, Madrid Club de Futbol Femenino 0.
D'aquí una estona també tindrem aquí a l'estudi en Damià Aguilar perquè ens segueixi les curses del Gran Premi dels Estats Units de motociclisme. També Francesc Ripoll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquí sí que tindràs una mica més de feineta per controlar el partit del líder de la primera federació,
que és el Sabadell, i està jugant des de les 4 al camp del Villarreal B, 13:30 de la primera meitat, sense gols, partit igualat de moment, i el Villarreal B, que és l'equip més en forma de la segona volta, està en zona de play-off, són cinquens amb 45 punts, a dos de l'Europa. Si els groguets guanyen avui, superarien l'equip de Gràcia, i si el Sabadell acaba guanyant, doncs tindria més avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid B, que està empatant a dos. Ara a dos quarts comença el partit de l'Aldenc, que és el tercer. Doncs això, el 13 de la primera, Villarreal B 0, Sabadell 0.
El Sabadell que està completant una gran temporada, també estava completant una gran temporada a l'Europa, però hi va caure contra l'Algeciras per 3-0. En canvi, el Nàstic de Tarragona hi va obtenir 3 punts que són molt importants contra el Torremolinos per 2-0. Veig que a través de les imatges fa bastant de vent també a Villarreal, això condiciona el joc.
Sí, sí, de moment ara crec que el vent li va a favor del Sabadell, per tant faria bé d'aprofitar aquesta condició en els primers 45 minuts.
Un quart de 5 de la tarda, va, anem a parlar amb en Mèlic.
1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai. El Melic del futbol. amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Mèlic on Tour.
De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem, esperant que arribi el moment. Ja és aquí.
Jordi Mèlic, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui tenim un Mèlic on Tours. Bon diumenge de Rams per tu. On pares avui?
Doncs mira, avui estem a la comarca del Gironès, a Vilablareig, un municipi d'uns 4.000 habitants, on hi juga un club molt novell, el Futbol Club Vilablareig, fundat l'any 2007. I en concret, evidentment, estem a les oficines del camp municipal de Vilablareig, perquè avui, Oriol, aquí fa un vent que tot vola.
Avui som a Vilablareig, amb aquest vent que fa bona part de Catalunya i que també, evidentment, no se'n lliuren a Vilablareig. Explica'm exactament per què som avui.
Doncs mira, per a moltes coses, dimecres comença la 24a edició del MIC, el prestigiós torneig de futbol base de la Costa Brava. Doncs Vilablareig fa que és seu des de 2019. I a més, tot i que és un club jove, es va fundar, com dit abans, el 2007, té 20 anys d'història, el seu creixement ha estat infinit, podríem dir. Dos amateurs, 26 equips de futbol base federats i tota una escoleta que promou el futbol. Mouen, diríem, entre 500 jugadors i jugadores. Saps qui, a més, va començar a jugar de ben petit en aquest club?
Qui?
Un tal Pau Cubarsí, que va néixer a Estanyol, però les seves primeres passes futbolístiques van ser en aquest camp. I estem aquí també, i ara diràs, ai, Mèlic, sempre el mateix, eh? Perquè des del passat mes d'octubre van estrenar un himne i, per tant, per parlar de tot això, d'aquest creixement, d'aquest himne, del Pau Cubarsí, del MIC, ens acompanyen aquesta tarda el directiu Marc Bellapar, el director esportiu Àngel Cívic Gívica i l'autor de l'himne i responsable de comunicació del club, en Sergi Lanzas. A tots tres, moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta tarda amb tant de vent i molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, MIC. Comença el MIC demà. Suposo que el director esportiu és qui més ha de parlar del MIC. Com ho tenim? I com es presenta aquesta edició?
Doncs bé, bona tarda. Moltes ganes. Tenim dos equips que participaran en aquesta edició. La veritat que contents, preparats, amb categoria U12A, a la Vins, que competiran a Futbol 11, i categoria U15, cadets de primer any. Que bé, tenim algun equip potent a la fase de grups, com Sevilla i Liverpool, i esperem competir al màxim.
Pel club que suposa ser seu del MIC, que evidentment és un dels tornejos de futbol base més prestigiós que es fan a Catalunya, què suposa per a vosaltres? Realment hi ha gana, suposo, no?, d'acollir el MIC, això està clar.
Nosaltres sí que és cert que durant tota la temporada estem centrats en les competicions, en la Lliga, però bé, aquest peron de Setmana Santa, la veritat que és un torneig prestigiós que...
Però no us deixen descansar, eh?
No parem. Aquí és tot l'any sense parar futbol i futbol. Doncs, bé, jugues contra equips prestigiosos, equips amb renom i la veritat que amb il·lusió.
Estàvem parlant de que esteu acollint el MIC, però el que està clar és que aquest és un club que va néixer fa molt poquet i ja sou un referent, doncs, aquí en el Gironès. Com és que va néixer aquest club, no? L'any 2007, dèiem, amb aquesta instal·lació, que és una enveja, doncs, diríem, de la zona. Marc, directiu, com es veu això? És a dir, com recordes el començament o no?
Bé, aquí hi havia un seguit de pares que es van unir per poder fer el club i aprofitant que també l'Ajuntament, doncs, feia aquestes instal·lacions, i va començar llavors gràcies a l'empenta d'aquests pares, amb poca mainada, i mica en mica hem anat creixent tots aquests anys, cada temporada, fins que ara, doncs, tenim tota la quantitat d'equips que has anomenat abans, i que això fa que gent de Vilablareig tingui aquestes instal·lacions i pugui gaudir-les a fer el futbol aquí a prop de casa.
Però en 20 anys, escolta'm, heu fet un creixement, diríem que meteòric, no? Hi ha alguna causa?
Bueno, hem intentat fer les coses ben fetes. Hi ha hagut aquí també la figura de José Martínez, exjugador del Girona, que va presidir el club uns quants anys, un home de futbol que coneix molt bé la terra i que sap, doncs, amb els seus contactes portar entrenadors, anar a buscar jugadors, i mica en mica va ajudar a fer créixer el club. Sí que és veritat que ara aquesta figura de president ja no hi és, d'en José, i hi ha una altra junta que hem entrat fa poc amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i treballant doncs, per millorar les coses que es puguin millorar i seguir fent créixer aquest club.
Aquesta figura d'en José Martínez Cervera, hem de recordar que va ser excapità del Girona, que va portar el Girona ara fa temps de la tercera divisió fins a la segona divisió, que continua en el club doncs, fent tasques d'entrenador. Considereu que ja sou referents de la comarca del Gironès, tot i que evidentment hi ha molta competència, però, clar, tants equips, no sé si els dels costats es miren i diuen ai, quina enveja hi ha, en pocs anys tant creixement.
Sí que és veritat que cada cop més doncs, estem entrant en aquests clubs doncs, més referents aquí al Gironès. Tenim com a màxima referència el Girona, un club professional aquí molt a prop nostre. I bé, amb aquest treball que s'està fent en aquests últims anys, doncs, a poc a poc anem assolint categories i a poc a poc doncs, anem sent un club més professional que ens està apropant a ser referents.
Que per cert, no sé si això afectarà o no, aquí a prop tenim la ciutat esportiva del Girona, que cada vegada es farà més gran. No sé si això és bo o dolent. Home, bo segur perquè teniu un referent al costat, no? Dolent potser perquè igual els jugadors també tenen més ganes d'anar a un club ara tan referent com el Girona. Com ho veieu, això? Perquè està en creixement i, evidentment, cada vegada serà més gran aquesta ciutat esportiva del Girona.
No, per nosaltres és positiu poder tenir unes instal·lacions aquí ben a prop d'un club tan gran i prestigiós. La veritat que per nosaltres ens és un orgull poder tenir doncs, jugadors professionals tan a prop i ojalà molts dels jugadors i jugadores que tenim aquí al club puguin fer un pas cap al Girona. Mm-hmm.
Després parlarem del Pau Cubarsí, perquè perfecte. Algú dels tres el va veure xutant aquí en aquest bonic camp quan era jovenet o no?
Nosaltres no el vam veure, però bé, sí que mantenim contacte. La veritat que és una bellíssima persona que sempre que pot doncs, està aquí al costat per donar suport al club. Ara recentment doncs, va fer una visita aquí a les nostres instal·lacions, va tenir un detall amb els jugadors i jugadores. Bé, una persona molt amable i bé, d'aquí a prop del poble.
Ell és espanyol, però sempre diu que va començar a jugar a futbol aquí, no? Que això és molt important per vosaltres, també, no? Tenir aquesta referència de dir, sí, Vilabraret, ja molt futbol, però que aquí també hi va jugar el Pau Cubarsí, no?
Ell va estar aquí en els seus inicis, a 2-3 anys, quan va començar a jugar, amb poquets anys, amb 4-5 anys, i la veritat que bé, pels jugadors i jugadores que tenim aquí al club, és un referent i és un exemple d'arribar a jugar a l'èlit. Mm-hmm. Vull dir que al final va tenir aquí les seves bases i mira ara a on està.
En aquest club hi ha un cap de comunicació que, a més, té sensibilitat per la música i es veu que un dia va dir, escolta, aquí falta himne, eh? Això a Oriol Català ens agrada, els himnes del futbol català.
I tant.
I en Sergi va dir, hola, Sergi, hem de fer un himne. Quin dia ho vas dir? No sé si vas consultar amb la directiva. Aquí s'ha de fer un himne perquè, si no, això no tira, no?
Sí, bueno, quan vam entrar una miqueta a la Junta Nova, sí que és veritat que anàvem per als camps de per aquí al voltant i depèn de quin equip tenia un himne i sempre dèiem, ostres, aviam quan el fem nosaltres. Sí que hi havia hagut en juntes anteriors algun intent de fer-lo, però es havia quedat a l'aire. I nosaltres, doncs, bueno, hi vam posar una miqueta, bueno, el punt de mira a solucionar-ho i vam, bueno, va crear l'himne.
Quin dels himnes de la zona et cridava més l'atenció? Si és que n'hi ha algun, o és allò d'escoltar-ho i dir, ei, jo no en tinc.
Bueno, havíem estat en el camp del Sant Gregori, que sabem que és un dels que...
Sí, va guanyar el concurs.
No sé quin any va ser, després el Fornells, que també el tenim molt proper.
Correcte.
Aquí. Correcte. Ostres, ara és el moment, ara que hem entrat nosaltres, doncs de fer-lo i de tirar-lo endavant.
Mira, el 18 va ser la lletra.
El 18-19 va ser el Sant Gregori.
El 18-19 va ser quan va guanyar el Sant Gregori. Sí, un himne molt, molt maco. M'agrada aquesta memòria que tens, Oriol.
Ho tinc al guió.
Que gran que ets. Doncs tu, Sergi, et vas dedicar a fer la lletra.
Sí.
Què vas pensar per fer la lletra? Que sempre és el més complicat, fer la lletra d'un himne, eh?
Sí, no va ser fàcil. El que passa és que, bueno, recollir una miqueta conceptes, parlant amb uns, amb els altres, amb el que tu havies anat sentint per la grada, els pares, els valors que té una miqueta el club, doncs vam intentar fer aquesta lletra. Mm-hmm. Bueno, la vaig començar a treballar, llavors amb un programa a través de la IA...
Ai, la IA,
va ajudar una miqueta a posar-hi la sonoritat, diguem-ne, el tipus de música. Sí que vaig també fer moltes proves, però, bueno, el vam aconseguir. La gent li agradava, però el moment que va ser... a l'hora de llançar-lo el vam portar en un professional de música i ens va dir, home, crec que li podem donar una empenta més en aquest himne, i ens vam acompanyar el Lluís Costa, d'un productor d'aquí que té un estudi a Salt, i en aquí, doncs, bueno, amb ell, conjuntament amb ell, doncs, el vam estar treballant, tant amb la lletra com la música, els instruments, i va posar coros, coros que precisament són nens i persones del club, i bueno, una miqueta és això.
Encara bo que has especificat això, que el vas portar un professional, perquè si no amb això de la IA us haurem de tocar una mica la cresta, a l'hora de fer els himnes amb la intel·ligència artificial.
Sí, ajuda, però bueno, clar, va ser el punt de dir, ostres, ens ha ajudat a marcar una línia, però sí que ara mateix, si el volem llançar o publicar, doncs, necessitem l'ajuda d'un professional i que ens el millori, perquè sí que te dona uns recursos, però crec que cadascú lo seu.
Si et sembla, l'escoltem, Oriol, amb aquesta ajuda d'en Lluís Costa, que cal recordar que també va fer l'himne, o va ajudar a fer l'himne del Girona, un dels himnes que bé, també tenen força èxit. No? Aquest himne dura 3 minuts i 19 segons, diríem que és un himne llarg, és un himne llarg. Si et sembla, escoltem, és un himne que té una tornada crec que molt engrescadora i té dues estrofes. Comença i acaba de la mateixa manera. Mira, escoltem-ho, va, som-hi. Futbol Club Vilablareig, amb sentiment, amb emoció, lluitarem fins l'últim segon, som un equip junts per guanyar. T'agrada, Sergi, o no?
Sí, sona bé.
Després ve una estrofa amb un canvi de ritme, que jo crec que això és molt important en un himne, que parla una mica de la identitat del club. Correcte. Som-hi. Som un poble, som un equip i lluitarem fins a l'infinit. Amb força i ànim al cor, defensem l'escut amb passió. Blau i groc, orgull i sentiment. T'atreviries a dir que segueix ara de l'himne o no?
Jugadors
i jugadores, tots units guanyem. Doncs és la segona part d'aquesta tornada llarga. L'escoltem. Jugadores i jugadors, tots units guanyem. L'afició ens fa vibrar i la Blareig sempre lluitant. Futbol Club i la Blareig. Lluitarem fins l'últim segon. Som una família, un crit del cor. I l'himne acaba, té una rematada final com si fos un gol en l'últim minut, sí. Allò que guanyes el partit amb el crit de guerra, no? Som-hi. Quina acceptació ha tingut aquest himne des de 2025... El poseu sempre? Es posa de vegades? Com va això?
El posem a cada sortida dels equips, tant del Futbol 7 com del Futbol 11. També l'hem pujat a totes les plataformes possibles de digitals, diguem-ne en Instagram, YouTube, qualsevol Spotify, i qualsevol persona pot gaudir o poder-lo escoltar. Mm-hmm. Escoltar d'ell.
Per cert que avui, Oriol, tanquem mes de març.
Sí.
I, per tant... Comencem les votacions d'aquest mes de març amb altres dos candidats més, que són l'Acadèmia de Futbol Hospitalet i un històric, el Martinenc. Per tant, crec que ja es pot votar, no? Ja, Oriol?
Sí, ja ho tenim a les nostres xarxes, que en Sergi, de fet, ja ho ha penjat, i per tant la gent ja pot començar a votar per un d'aquests tres himnes, que són els candidats del mes de març, a veure si algun és capaç de passar a la final de temporada 25-26. Ja en tenim uns quants, després el repassarem.
Això ho esperem. Per cert, doncs el futur, evidentment, es presenta brillant, suposo, a Vilablareig, i crec que teniu un repte bonic amb el que és el futbol femení, que ja teniu equips de futbol femení, de formació. No sé si doncs, tenir un amateur femení seria una il·lusió a complir, tot i que, evidentment, és complicat. Com ho tenim, això?
Sí, bé, hem crescut molt també en femení. Tenim una coordinadora doncs, que ha impulsat molt el club en aquest sentit, centrada doncs, a fer les coses bé, posar uns bons entrenadors i entrenadores i intentar créixer des de la base, des de baix, pujar nenes amb un estil de joc i amb una identitat, que sentin seus els colors, que sentin seus el club, i ja hem arribat doncs, a tenir doncs, un juvenil i la idea és que aquestes noies doncs, del club que van creixent aquí tinguin una sortida quan facin els 18 anys i puguin quedar-se a Vilablareig, al seu club, i fer un sènior format doncs, sobretot per gent, per noies que hagin format des de baix, des d'aquí.
I en el masculí algun repte de categoria, o el millor és sempre fomentar la base, no? Cada vegades perdem l'Oremus amb un equip amateur que ens costa molts diners, etc etc, i oblidem doncs l'objectiu real dels clubs, no? Que és la formació.
Sí, nosaltres aquest any tenim 3-4 equips que estan allà dalt per assolir categories. Sí que és cert que no ha sigut un bon any a nivell dels equips amateurs, però bé, tot és enfocar-ho, tot és un projecte que es va treballant any a any, i a poc a poc doncs, arribar doncs, a ser com un Girona Futbol Club, no? Que és per nosaltres una gran referència, respectant els nivells, però sí que és veritat que tenim clar l'objectiu i el projecte del club cap a on volem anar.
Evidentment, els tres esteu aquí perquè us agrada el futbol, perquè esteu identificats i us ho passeu bé, eh? Per tant, escolta, moli'm un llum, però suposo que en el dia a dia també hi ha aquells moments que dius, això ho tiro a dida. Passa, no passa, d'on es treuen aquestes forces per dir, ei, no, hem de continuar, perquè de vegades quan anem pels camps, evidentment, hi ha alegria, però darrere hi ha molta feina.
Sí, nosaltres, aquesta junta directiva, hem entrat fa relativament poc, amb molta il·lusió. Suposo que encara mantenim aquella, no, aquella frescor que tens a l'inici, i tots lluitem per un mateix objectiu, que és pel benestar dels nostres nens i nenes i el club en general. Ens va molt bé tenir doncs, dintre la junta directiva doncs, com unes parcel·les i unes persones responsables de cada parcel·la, de la part econòmica i administrativa, de la part més de secretaria de documentació, de la part d'instal·lacions. Tenim persones que s'encarreguen de les relacions amb l'Ajuntament, que això també ens va molt bé, una vessant social per organitzar doncs, la presentació i alguna festa que faci família, que faci club. I llavors la vessant esportiva tenim molt clar que són els professionals, no? amb l'Àngel Gívica al capdavant com a director esportiu, els que han de decidir doncs, les qüestions esportives. Nosaltres intentem treballar doncs, per facilitar-los que tinguin totes les eines i recursos necessaris. I també doncs, de cares a les famílies doncs, que estiguin ben acollides els seus fills i filles aquí, que no els hi falti de res, i de moment amb molta il·lusió per seguir endavant aquesta junta directiva, que voldria dir que hi ha molta representativitat femenina, val? Mm-hmm. Hi ha noies...
Molt important.
Sí, som unes 3 noies o 4 i uns 3 o 4 nois, que això també... o homes i dones, que això també va bé tenir aquestes dues visions a l'hora de dirigir el club.
Uh-huh. I unes instal·lacions, Oriol, molt boniques, amb un camp de futbol 11, camps al costat pel futbol base, per tant, escolta, moli'm un llum amb el que està passant. Repassem els himnes que entren en aquesta final del mes de març, Oriol?
Sí, però abans d'entrar aquests himnes del mes de març, això que dius d'aquest camp i aquestes instal·lacions... I tornant amb Pau Cobercí, el seu futur campus serà aquí, i d'aquí 20 anys haurem de tornar a parlar amb vosaltres quan el jugador en tingui 38 o 39 per si s'acaba retirant al club o què?
Home, ens agradaria que es vinculés el màxim possible en el club i en el poble, com hem dit abans, ho fa, però bueno, són processos que el temps dirà, i bueno, a mesura que vagi ell cresquent, nosaltres també com a club mirarem de fer el possibles col·laboracions. Estem oberts a ell, i ell, les vegades que ha pogut vindre aquí al camp, també ens ha ajudat sempre que ha pogut.
I un Cobercí 2046 per tornar aquí?
Home, en el segon o en el primer...
Depèn el d'on,
exacte, depèn d'on el tinguem, seria perfecte, un bon central.
Molt bé. Va, els himnes, Mèlic.
Vale, va, repassem aquests tres candidats d'aquest mes de març. Tenim el primer que vam escoltar, la Fundació Acadèmia L'Hospitalet, un himne fet amb IA, per cert.
Sí. Acadèmia Hospitalet.
Després tenim un històric que per fi va fer himne, el Futbol Club Martinenc, estrenat el passat 13 de març, amb un autor doncs, de Barcelona, en Chapu. Som-hi! Martinenc, el meu cor és valent. Martinenc,
I avui hem escoltat aquesta tarda el Futbol Club Vilablareig, aquest himne del Sergi Lanzas i en Lluís Costa. Som-hi també amb ells. Futbol Club Vilablareig. Sona bé, aquest? Aquí diuen que sona bé, aquest.
Sona molt bé.
A tu t'agrada, Oriol? Que tu ets un home que tens molt, molt nas amb això dels himnes, eh?
A mi m'agraden, i no és per manipular la votació, però, evidentment, sempre decidiré votar un himne que l'hagi fet un autor, que no pas un que l'hagi fet la intel·ligència artificial, però evidentment que cadascú voti el que vulgui. Això és com si un professor de la universitat li presentes un treball a fer per la intel·ligència artificial, que segur que et dirà que el tornis a repetir. Però aquest del Vilablareig ens agrada especialment, també el del Martinenc. Que vagi molt bé, Mèlic. Ja sabeu que els campions de cada mes, al setembre tenim el Mont-ras del Baix Empordà, a l'octubre les Planes d'Hostoles, novembre Linyola, desembre Sant Feliuenc, el gener Vallhonesta, el febrer el Riu de Villes, i ara ens falta saber quin és el guanyador d'aquest mes de març. Us deixem amb el vent a Vilablareig, que no vagi a més, no, Mèlic?
No.
Bueno, esperem que no.
Realment, sort que estem a les oficines, perquè si no, no estaríem a Vilablareig, sinó potser sí. Estaríem ja a l'Escala.
Una mica més lluny.
Perquè realment fa un vent avui, per tant, prudència fins que acabi el dia d'avui, i agrair al Sergi, al Marc i a l'Àngel que hagin estat amb nosaltres, que ens hagin habilitat aquestes oficines tan magnífiques del camp municipal de Vilablareig, i desitjar-los molta sort, evidentment.
Vinga, tots, gràcies i fins la propera. I que vagi bé, Mèlic.
Adéu-siau, des de Vilablareig, bona tarda, Catalunya.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
catradio.cat/himnesfutbol. Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Gairebé 4:45 de 5 de la tarda. Estem pendents del partit del Sabadell a la primera ref al camp del filial del Villarreal. Com va el partit ara mateix, Ripoll?
El 37 de la primera meitat, Villarreal B 0, Sabadell 0, partit igualat i amb dues ocasions clares, una per cada equip, un xut al Sabadell que ha picat el pal i un altre cop de cap del filial de l'equip Bruguet, que també ha rebotat amb la fusta de la porteria de Fuoli. El Sabadell, recordem, que és el líder, ara ho seria amb 55 punts, només un més que l'Atlètic de Madrid B. Recordem que abans estàvem explicant que estàvem patenadors contra l'Antequera B. El filial Matalassé ha acabat guanyant el partit al minut, atenció, 105 de partit.
105?
El 15 de l'afegit.
El 15 de l'afegit.
Gol de penal de l'Atlètic de Madrid. Ha marcat, de fet, un jugador català, que és Arnau Ortiz, ha fet un doblet al minut 105, dos expulsats per l'Antequera, per tant pots comptar com haurà sigut el final d'aquest partit, un resultat que no afavoreix gens el Sabadell. I a aquesta hora també estem pendents del partit de l'Aldenc, que és l'altre gran rival dels arlequinats per la lluita per aquesta lliga. Està jugant al camp del Tarassona, equip de la zona de descens, empat a 0 de moment. El Sabadell ara tindria 51 punts, 4 menys que l'equip de Ferran Costa.
Hi ha tenaços que l'Atlètic de Madrid hagi guanyat el seu partit al minut 105, al minut 15 del temps afegit. El Sabadell obligat a guanyar si vol mantenir aquest coixinet de marge respecte a les primeres posicions. També Sergi Camps, què tal? A la segona divisió està jugant l'Andorra d'en Gerard Piqué.
Sí, mira, l'Andorra del Gerard Piqué, que està guanyant el camp de la Cultural Lleonesa per 0-1. El partit el tenim al minut 22 de la primera.
I també en hoquei patins tenim un partit en joc.
Està la primera meitat, el Noia 0, Reus 0.
Avui, recordeu, ha guanyat el Barça, ha perdut el Liceo
de la Corunya. A la pista del Voltregà,
per tant, ens n'alegrem molt per la gent de Sant Hipòlit. D'aquí 5 minuts arribem a 4:45 de la tarda, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida atletisme, el xip groc aquí al Tot Girar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius,
una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Vostè sap què vol dir, dia 1, tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre! Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot gira amb Oriol Rodríguez. El xip groc amb Pere Bosch.
Pere Bosch, bona tarda.
Què tal, Oriol, com estem?
Bé, i tu com va aquest diumenge a Rams?
Bé, bé, molt bé, un dia fantàstic per sortir a fer esport. Avui no a tot el país, perquè hi ha llocs on, ara en parlarem, el vent ha fet males passades a algunes competicions esportives, però en bona part del país un sol esplèndid. Aquesta... Tu vas fent o què?
Jo vaig fent el que puc, però sí, ja ho saps.
Que és molt, eh?
No.
Des de... Perquè parlem molt de les maratons d'en Clopés, però compta amb la bala de Mataró, eh?
Jo faig curses que són accessibles al 99,9% de la gent. Vull dir que...
Si és la veu del poble.
Si t'hi poses una miqueta, pots aconseguir fer això, però és igual. Va, avui què ens portes?
Doncs avui parlarem precisament d'un dels grans esdeveniments d'aquest principi d'any, que és el Mundial de Pista Coberta, i tindrem un protagonista català que l'ha feta grossa i que té una història espectacular, única, diria jo.
Tret de sortida.
De fet, la temporada de pista coberta ja s'està acabant. Estem a finals d'abril, de març, Oriol, i per tant ja comencem a passar cap a les competicions a l'aire lliure. Ara parlarem una mica més, com dèiem, d'aquest Mundial. A casa nostra abans, però, com dèiem, el temps ens ha tornat a fer la guitza, perquè l'alerta per vent, avui ja ho esteu sentint als serveis informatius de Catalunya Ràdio, que hi ha molts arbres que estan caient en molts punts del país, sobretot a les comarques de Girona. Doncs bé, això ha obligat a suspendre, per precaució, de fet ja es va decidir ahir i s'ha demostrat que va ser una decisió encertada, el campionat territorial de curses de fons que s'havia de fer a Figueres, a l'Alt Empordà, que és una de les comarques que estava en alerta. La precaució sempre és bona, però en aquest cas, a més, Oriol, s'ha demostrat que vaja, que hauria estat una temeritat fer el contrari i fer aquesta competició. No és la primera vegada, les últimes setmanes que ens hi trobem.
No, i a més, ja hem vist aquesta setmana també com el vent ha fet la guitza a la Volta Ciclista Volta a Catalunya, que s'ha hagut de retallar en alguns trams, i tenim aquest vent instal·lat a casa nostra. Això, evidentment, el canvi climàtic hi fa molt, però compte, avui, amb el fet de fer activitats a l'aire lliure, que això és de tot menys recomanable en segons quines zones del país.
Exacte, sempre seguir les indicacions que ens arriben pels canals oficials. I mentrestant, a l'altra punta del món, a les Antípodes, competició a l'aire lliure, i tothom parla de la nova sensació de la velocitat a l'atletisme.
We've been here before, Kennedy in front, Gale coming hard, 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 we've
seen it before, and he's done it again.
Es tracta de Goat Goat. No m'he entrebancat, eh? Realment es diu així. El nom i el cognom és la mateixa paraula. Goat Goat, el Sheep Grock Jam Band. No, és un tio realment únic, eh? No només pel nom i el cognom, sinó també per la planta que té, l'estil que té corrent, que recorda a un tal Usain Bolt, segons diuen alguns. Nosaltres ja en vam parlar, el Sheep Grock, Oriol, fa gairebé més d'un any, de fet, al desembre de 2024. És un fenomen que no para de créixer, eh? Un dels millors velocistes australians ja, i comença a apuntar que pot ser un dels millors del món. Té 18 anys i Goat Goat ja és en boca de tothom perquè en 100 metres llisos ja ha fet 10 segons, repeteixo, 18 anys, i en 200, que sembla que és la prova que se li dona encara millor, ja té el rècord d'Oceania amb 20 segons i 4 centèsimes. Per tant, estem parlant de paraules majors i veurem fins on pot arribar aquest noi que està tot just en edat universitària i que ha dit que ara es començarà a entrenar de veritat. Ho deia aquesta setmana en una entrevista. Ahir, però, a Melbourne el va superar un compatriota seu, Lachlan Kennedy, que és una altra de les sensacions de l'atletisme australià. De tota manera, però, recordeu, aquest nom i aquest cognom és fàcil, Oriol, Goat Goat.
A veure si acaba explotant als Jocs Olímpics de Los Angeles d'aquí un parell d'anys aquest nom Goat Goat, que no se li diu així perquè quan li van preguntar com anava la primera cursa, com ha anat, i ell, Goat Goat, no ha anat cap aquí,
no,
eh? Es diu
ni
Goat,
tampoc
Goat,
perquè vulgui ser el Goat.
Perfecte, sí, el més gran de tots els temps. Bé, ens apuntem aquest nom, que de fet en Pere ja ens en va parlar aquí fa una mica més d'un any, a veure cap on va aquest atleta.
La llebre.
I, Oriol, un altre nom que ha fet parlar i molt ha estat el d'un dels participants en la final de diumenge passat dels 1.500 al Mundial d'Atletisme a pista coberta a Torun.
I ara sí, paso por la campana, última vuelta. Vamos a ver, Mariano.
Le van a llegar los ataques por detrás. Mariano, que tiene que aguantar. Ahí va Isaac Nader, que es el mayor peligro. Mariano, que sigue acelerando.
Així era l'última volta, Mariano, en què estàvem molt pendents, sobretot del capdavant, perquè va acabar d'aquesta manera que veureu, amb la victòria de Mariano García.
Pero no va poder superarle. Vamos, Mariano, que se está quedando, que no se...
Sí.
Que no se quede Mariano García, campeón del mundo.
I va ser campió del món Mariano García, que va fer el seu gest, el de la moto, en una cursa imponent, va provocar una allau de titulars, però en aquella cursa, Oriol, també hi va córrer, i amb molt bona nota, un català, com us deia abans, amb una història única. És el Carlos Sáez.
I avui el Carlos Sáez passa pel Sheep Grock. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, primer de tot, per ser el Sheep Grock d'aquest diumenge al Tot Gira. Escolta'm, ha passat una setmana d'aquest vuitè lloc al Mundial. Com en fas la valoració una setmana després?
Bueno, pues la valoració és molt bona. Jo crec que cada dia és més, encara, perquè sí que és veritat que el dia de la final em vaig quedar una mica amb ganes de més, però és veritat també que anava amb el rànquing al 21 i vaig acabar el 8è, així que molt content.
Exacte, realment poder-te col·locar en una final mundialista són paraules majors. Tu tens 27 anys i podem dir, Carlos, que aquest és un dels millors resultats de la teva carrera esportiva i tu ens ho diràs si estàs en el teu millor moment.
Sí, sense dubte. Ara, aquest és el meu segon mundial, el primer va ser Tòquio de l'any passat, a l'estiu, i el segon mundial ja passa a la final, doncs crec que és una valoració molt positiva i amb moltes ganes de millorar el futur.
Com ho vius tu? Perquè la teva carrera, com diem, tu tens 27 anys i algú pot dir, ostres, per algun atleta d'elit, doncs amb 26 anys primer mundial a l'aire lliure, 27 anys primer en pista coberta, pot ser una edat una mica avançada, no? La teva carrera va indefectiblement lligada a un accident que vas patir fa gairebé 10 anys a Barcelona, nedant a la platja de la Barceloneta, i això ho ha condicionat tot. Comencem per aquí. Què és el que va passar aquell dia d'estiu? Què és el que en recordes tu, Carlos?
Bueno, jo tornava d'un campionat d'Europa, o sigui, jo començava a tindre bons resultats amb 16 anys, i pues, tot es va truncar a la platja de la Marbella, amb una boia, amb un cop que em vaig donar el cap, i vaig tindre un ictus que, pues, evidentment, em va costar molt recuperar, i a nivell atlètic, sobretot, pues, vaig tardar molts mesos i molts anys en recuperar la forma. Però, bueno, per sort, vaig poder revertir la situació i tornar de la millor forma possible.
Tu deies, acabaves de tornar d'un europeu, en aquell moment ja eres, per exemple, campió d'Espanya sub-18 dels 800 metres i tens no una lesió qualsevol, sinó un traumatisme tan gros que et provoca aquest ictus. Com va ser la recuperació? I m'imagino que a banda de poder-te recuperar físicament plenament, també els dubtes que tu devies tenir sobre si podries tornar a competir al màxim nivell, no?
Sí, sí, bueno, ja no era només competir, era veure si em podia recuperar, perquè em va quedar lesió, se'm va quedar la meitat de la cara paralitzada i al principi de tot no sabíem ni per què era, llavors tampoc sabia si podia tornar a córrer, no de forma professional, sinó de forma esporàdica, amateur. Uh-huh. Llavors pues, va ser una situació molt complicada. És veritat que també jo crec que amb el temps m'ha ajudat molt a tindre una mentalitat més forta, perquè en seguida, en quan em van dir que podia tornar a córrer, ja tenia clar que volia dedicar-me a això i intentar fer-ho de la millor manera possible i ser professional. I també em va donar, o sigui, per una part em va trencar tot, però després em va donar molta força per superar-me.
Hi ha un aspecte de la recuperació que realment per algú podria arribar a semblar una cosa anecdòtica, però que és molt bèstia. Vas arribar a dormir durant unes setmanes gairebé 20 hores al dia. Com va ser aquesta època per tu? Perquè, clar, més això, el cost ho devia demanar, però també té unes conseqüències a nivell muscular, a nivell de poder després treballar la teva força, la teva motricitat, no? Com va ser aquesta època?
Sí, però jo quan vaig sortir de l'hospital vaig estar igual no sé, moltes setmanes, no me'n recordarà quantes, però moltes, igual més d'un mes, que dormia 20, 22, 23 hores, o sigui, pràcticament tot el dia, m'aixecava per menjar alguna cosa que tampoc tenia molta gana i em tornava una altra vegada a dormir. Sembla ser que la zona afectada de l'ictus és una zona que està relacionada amb les ganes de fer coses i de tenir iniciativa i potser està relacionat amb això que per aquest pues fet em costava tenir ganes de fer coses i l'únic que volia era dormir.
Mm-hmm. I com va ser el poder tornar a pensar en l'atletisme i en dir crec que puc tornar a enganxar-me a l'esport i després tornar a creure que no només podies tornar a caminar, a moure't, a córrer, sinó també tornar a ser un atleta del màxim nivell com el que estàs sent ara mateix, capaç de competir i arribar a la final d'un Mundial d'Atletisme.
Sí, bueno, és veritat que jo sempre he confiat molt en mi i jo ja a l'hospital, o sigui, jo me'n recordo de dir-li al meu pare que jo volia ser campió d'Espanya absolut i que volia ser olímpic. Això quan feia menys d'una setmana que havia tingut el problema aquest de l'ictus i pues, bueno, després em van donar l'alta i ja a poc vaig tenir que treballar molt i a contracorrent i vaig tenir que superar molts problemes, però sempre a nivell mental he tingut clar que volia estar on estic ara i amb la possibilitat pues, d'encara fer-ho millor.
Quan va ser la primera competició?
Pues no me'n recordo, crec que vaig estar 6 mesos que prenia la Diro i crec que fins als 6 mesos no em van donar l'alta, o sigui que jo crec que pues, potser un any o així.
I com el recordes, aquell moment, l'emoció de tornar-te a posar un pitrall, tenir un dorsal i tornar a competir contra gent del màxim nivell?
Doncs pues amb molta il·lusió i molt content. La veritat que la meva vida es corre i pues, quan veus que potser no pots tornar a córrer, pues et dona una depressió brutal, però després quan veus que no i que pots córrer, pues, amb molta il·lusió i molt, molt content.
A mi em sembla una història de superació al·lucinant. Carlos, ets aficionat a les sèries que fan a totes les plataformes. Has parlat amb algun guionista alguna vegada perquè poden fer una sèrie sobre aquesta història de superació?
Sí, bueno, però per mi m'encantaria. A més, jo sóc un friqui de la superació i de la psicologia i crec que ja no és només per aquesta època que em queda com a deportista, sinó per tota la vida que em queda i per donar-li una herència als meus fills de com vaig superar això i de la força que em dona per, ja et dic, per, no només per l'esport, sinó per la vida en general.
Què vol dir que ets un friqui de la psicologia?
Bueno, pues que m'agrada molt el tema de la motivació, de creure. A més, la meva parella és la psicologia i pues, m'agrada molt el tema aquest de la mentalitat i sempre intento pensar en positiu i cap endavant.
Ara pensava que et deus ben inspirat en, potser en casos similars, ara ens diràs si és així i en qui t'has inspirat, però potser també a tu t'han demanat anar a fer alguna xerrada en algun lloc, sigui un centre esportiu o d'algun altre tipus, per precisament ajudar la gent a trobar la seva motivació?
Pues crec ara, si no me'n recordo malament, crec que no. Sí que m'han fet moltes entrevistes i he sortit a molts jocs explicant la meva història, però crec que així com xerrades i algo per o així, crec que no. No, però bueno, m'encantaria.
Que aquí hi ha marcat. I a tu qui t'ha servit d'inspiració? Vas agafar alguna figura que et servís com a exemple per els moments difícils que lògicament ja han sigut i segur que han estat molts?
Bueno, crec que una mica de tot. Hi ha molts esportistes que... Bueno, pràcticament tots els esportistes que arriben a ser campions olímpics o campions del món, tots han tingut que passar les seves ratxes. Però bueno, en el meu cas en concret jo crec que també... m'he fixat molt en el meu pare, en la meva família, que pues, com totes les famílies crec que han tingut que passar mals moments i... però bueno, al final aprens a lluitar i a seguir cap endavant i bueno, jo crec que m'he inspirat una mica a tots els esportistes, també m'he apoyat molt amb la meva família i ja et dic, la nostra mentalitat sempre és de lluitar i de seguir cap endavant.
Al Tot Gira estem parlant al Xip Groc amb en Carlos Saez, que ens explica la seva història de superació, de tenir i patir un ictus per culpa d'un accident fa uns quants anys, quan en tenia 17, a competir i ser vuitè en un Mundial Indoor als 1.500 metres. Ara, per tant, Carlos, ets un dels millors corredors de 1.500 i tens una marca a l'aire lliure de 3.32.28. La vas aconseguir el juliol. El teu sostre on el tenim?
Bueno, pues com tu dius, ara he donat he pujat un esglaó i crec que ara sóc vuitè del món, però com bon inconformista que sóc, la meva aspiració és anar molt més, intentar millorar aquests anys, millorar la meva marca aquest estiu. L'objectiu d'aquest estiu és Birmingham, el Campionat d'Europa d'aire lliure, i no em val només en ser finalista, sinó que vull lluitar per més.
Lluitar per medalla?
Bueno, sempre m'agradaria estar per medalla i sobretot el meu objectiu és a Los Angeles 2028 i allà sí que vull estar pues, el millor possible, tampoc vull dir medalla, però jo sempre penso en gran, així que lluitaré el màxim per arribar a Los Angeles amb la millor forma possible.
Li vas fer una promesa al teu pare, no?, quan estaves a l'hospital, que volies ser olímpic.
Sí. Ara ja no em va al Consell Olímpic, ara vull un medallista olímpic.
Bé, doncs et seguirem, evidentment, Carlos, amb aquesta història de superació. De fet, et posem un repte. Si fas la medalla, fes-nos algun gest quan te l'entreguin, una X de Xip Groc o alguna cosa, que sabrem que és un homenatge cap a aquesta història de superació. De fet, mira, ja et posem el repte ara mateix. Si fas medalla a Los Angeles o al campionat d'Europa, fas una X quan t'entreguin la medalla i sabrem que és per aquesta història de superació. Et sembla bé, Pere?
I tant, home, fantàstic, si el Carlos vol.
Carlos,
sí,
què?
Sí, a mi em sembla bé, però bueno, espero tindre més entrevistes amb vosaltres d'aquí a l'agost.
Segur,
sí.
Ben segur.
M'ho recordeu.
Perfecte. Avui pel Tot Gira, pel Xip Groc, ha passat en Carlos Saez amb aquesta història de superació després de tenir aquest accident, però que ja sabeu que de vegades els accidents es poden superar i acabar sent un dels millors atletes del món. Carlos, que vagi molt bé. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Sprint final.
Doncs dèiem, Muriol, per acabar amb l'esprint final, que al Carlos l'èxit li ha arribat per aquestes circumstàncies que comentàvem, a una edat més avançada, no? Als 26 anys debut en un Mundial, als 27 en un Mundial en pista coberta. Doncs bé, acabarem amb un fenomen autèntic que ha fet la volta al món en l'últim Mundial justament per la seva precocitat.
Attention, c'est pas fini!
Le Belge, l'Américain, la photo peut-être, non, Luttenhaus qui s'impose!
Doncs és Cooper Luttenhaus, és el nou campió del món de 800 metres llisos en pista coberta i té, atenció, Oriol, la criatura, 17 anys.
Com pugen.
Com pugen, exacte. Aquest adolescent que corre com una bèstia dels Estats Units ni tan sols competeix encara en cap universitat. Està a l'equip del seu institut, va haver de demanar permís per poder-se saltar les classes i anar al Mundial, i ara, és clar, ha patat amb tots els pronòstics, ha guanyat el Mundial i, de fet, és el campió més jove en pista coberta de tota la història de l'atletisme.
És un altre que posem a la llista, en Cooper Luchtenhaus i en Goat, que Goat, també Goat, és un altre que haurem de recordar per saber si a Los Angeles 2028 són noms que després s'acaben convertint en autèntiques estrelles mundials. Per que vagi molt bé la Setmana Santa, compta amb les mones, que això ja després saps que et passen factura en temps als teus quilòmetres que t'entrenes, i que vagi molt bé.
Igualment, Oriol.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu.